Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Les mirades enfocaven ahir a Anfield per veure sobretot de què era capaç Mbappé ubicat en la seva posició natural davant l'absència de Vinícius. El francès estava obligat a fer un pas endavant en un gran escenari i no el va donar. Es veu clarament que no té confiança i se li va notar sobretot en el penal que falla i que hagués enganxat el Madrid al partit. Decebedora l'actuació de Mbappé, tercera derrota del Real Madrid a la Champions en 5 partits realment crida l'atenció veure avui els blancs ocupant la plaça 24 de la classificació. Dit això, si hi ha un equip capaç d'acabar en aquesta primera fase al 24 i acabar sent campió d'Europa, sens dubte aquest és el Real Madrid. Liverpool 2, Real Madrid 0 ahir a Anfield. Mbappé no va estar bé i va fallar el penal que hagués significat l'empat. El Real Madrid va trobar a faltar el desequilibri de Vinícius i encaixa la tercera derrota en 5 partits. Ocupa la plaça 24, la que marca el límit d'equips classificats per l'eliminatòria prèvia als vuitens. I derrota també del Girona, 1-0 al camp de l'Sturm Graz. La jugada clau del partit, l'increïble error d'Ivan Martín, sol davant de porta a un metre, va llançar la pilota fora que hagués posat per davant el Girona al marcador. Ara ja, només un miracle classificaria el Girona per la propera eliminatòria, suma només 3 punts i ha de jugar encara contra Liverpool, Milan i Arsenal. Tanquem la cinquena jornada d'aquesta lligueta amb el Liverpool líder en ple de victòries, 15 punts. El Barça està tercer amb 12, l'Atlètic de Madrid 15è amb 9 punts, el Real Madrid, com us deia, 24 amb 6 punts i el Girona 30 amb només 3 punts. Propera jornada, dimarts dia 10 de desembre, Girona-Liverpool i Atalanta-Real Madrid i el dimecres 11, Borussia Dortmund-Barça i Atlètic de Madrid-Slovan-Bratislava. Al Barça estem pendents de Lamine Yamal, que ja treballa amb el grup i, si no passa res, ha d'estar a disposició per rebre dissabte la Unió Deportiva Las Palmas. També s'espera que entri ja en convocatòria Ferran Torres. A l'Espanyol escoltarem a Puado, que acaba contracte a final de temporada, molt fred sobre el seu futur, després l'escoltem. Aquesta tarda a les 7, concentració davant del Consolat de la Xina a Barcelona per protestar per la gestió de la propietat. Tenim horaris de la segona ronda de la Copa del Rei, apunteu, el dimarts que ve a les 9 de la nit, Barbastro Espanyol, a 9:15 a Europa Las Palmas, dimecres a les 9, Sant Andreu Betis i Nàstic Huesca, i a les 9 de la nit, Logroñés Girona, i dijous a les 9 de la nit, Olot Sevilla. En bàsquet, avui, clàssic a l'Eurolliga, Barça-Real Madrid a partir de 9:15. A l'Eurocup a les 7, Basaksehir Joventut. En handbol, primera derrota del Barça a la Champions. Va perdre 28-23 a la pista del Magdeburg. El Barça, però, segueix líder de grup. I a la Champions d'hoquei patins, avui tenim duel català a partir de les 9, Reus-Barça. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Copé que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui arribarà més lluny a la Champions aquest any, Barça o Madrid? Aposteu pel Barça al 56, pel Madrid al 44. Molt igualada aquesta enquesta. En clau Girona, heu perdut tota esperança de seguir a la Champions? Esteu votant que sí al 81%, que no al 19%. I en clau espanyol, us sembla bona idea anar a protestar davant del Consolat de la Xina? Esteu votant que sí al 80%, que no al 20%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
gallo ya está aquí. Va a tomar carrera, 3 metros para golpear. Kelleher bajo palos. Kylian Mbappé. Ahí va Kylian, chuta Kylian. Paró Kelleher. ¡Hola, Kelleher! Falla Kylian Mbappé. Van a consolarle sus compañeros.
Él, como los otros, ha luchado, ha competido, no ha acertado mucho, ha fallado el penalti. Creo que para él va a ser un momento complicado, pero él tiene el apoyo de todos aquí, tiene que salir pronto, y va a salir pronto a este momento de dificultad. Obviamente, fallar un penalti en un partido así, el jugador está un poco decepcionado, pero tenemos que mirar, él también, adelante. En este camino el equipo me ha gustado, porque creo que hemos competido bien contra un rival, repito, el más complicado en Europa. El resultado ha sido un resultado correcto, creo que ellos para intensidad, para dinámica han merecido ganar, pero nosotros hemos competido. No cambia mucho, porque era muy complicado también. Si tú ganabas hoy y ganen los primeros 8, tenemos que cualificarnos, nos vamos a cualificar y a competir en la Champions League también este año, como lo hemos hecho el año pasado.
Doncs obrim avui amb aquesta derrota del Real Madrid a Anfield per 2-0, un camp en el que perfectament es pot perdre, perquè el Liverpool és segurament ara mateix l'equip més en forma d'Europa, però és notícia que el Real Madrid porti ja 3 derrotes a la Champions i que Mbappé a aquestes alçades no carburi encara. Tenim el Melchor Ruiz. Mel, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que no podemos decir que la situación en la Champions se le complica al Real Madrid a nivel de clasificación, porque hay margen todavía y se va a meter entre los 24 seguro, pero llama la atención verlo ahí en la clasificación, Mel.
Bueno, en este nuevo formato, pues es lo que tiene, ¿no? Con tantos partidos, luego la repesca que se va a hacer y demás, verlo en el 24º puesto al vigente campeón de la Champions, pues sí, sorprende al Real Madrid, pero son 5 partidos, 3 derrotas, 2 victorias, y como decías, quedan 3 partidos. La difícil salida a Bérgamo ante el Atalanta, sí. En el Bernabéu Salzburgo, y el último partido ante el Brest en Francia. Así que yo diría que ya no hay mucho margen de error. A lo mejor un empate y una victoria les puede valer, pero teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que hay, la cantidad de partidos que tienen hasta terminar el año, son 7 los que le quedan, pues las circunstancias apremian un poquito y yo diría que mucho margen de error ya no hay, ¿eh?
Claro, sí. Y el próximo partido no va a ser fácil en el campo del Atalanta, Mel, ¿eh? No es un campo fácil, ¿eh?
Quinto clasificado, viene a hacerle un 6 a domicilio, está jugando bien al fútbol, quinto clasificado en la Champions, primero en el Calcio, o sea que realmente es un equipo duro y competente, pero bueno, cada partido tiene su vida, tiene su lectura diferente y vamos a ver qué es lo que sucede. Ayer, desde luego, todos coinciden, incluso el propio Ancelotti, que fue justo vencedor en Liverpool, que fue más intenso, diría yo. Yo veo un Real Madrid ordenado, con mejor actitud que ha tenido del inicio de temporada, que eso es lo que hablaba Ancelotti, por lo cual estaba contento. Bien en lo defensivo, pero mal en el ataque, porque tan solo hubo un disparo entre los 3 palos y fue en el minuto 92, con lo cual sí. Ni siquiera el penalti que falló Mbappé pues pudo entrar, ¿no?
Claro. Los focos estaban en Mbappé ayer, puestos en Mbappé, Melchor, sobre todo después de la ausencia de Vinicius. Se decía, bueno, ahora va a jugar en la izquierda, que es su posición natural y tal, pero ni en el centro ni en la izquierda. Es evidente que no está en buen momento de forma y yo diría que está en mal momento de confianza y se le vio sobre todo en el penalti, ¿eh?
Yo no sé si de forma. Yo diría que estamos esperando a Mbappé, a la mejor versión de Mbappé. Como dijo el presidente en su día, este no es mi Mbappé. Bueno, pues eso es lo que dicen los aficionados. Este no es mi Mbappé. Yo creo que hay muchos factores. Ayer, desde luego, quedó tirado por tierra de que el problema era que no jugaba por la banda izquierda, porque ayer jugó todo el rato por esa banda y tampoco tuvo esa presencia que se le espera. Yo creo que lo que le está faltando es confianza, efectividad. No se puede separar, además, Joan, por lo menos yo, la persona del jugador, y nos pasa a todos cuando estamos trabajando. Si tú tienes problemas en casa, tu mujer, con tus hijos, con un familiar, una enfermedad, lo que sea, pues eso de alguna manera te afecta, ¿no? Y este chico, que recordemos tiene tan solo 25 años, pues lleva 2 años durísimos en el Paris Saint-Germain, con esa lucha con Al-Khelaifi, apartado del equipo, amenazado, presionado, ahora en litigios, con la prensa que maneja Al-Khelaifi inventándose historias como lo de Suecia, el tema político que se posicionó. Quiero decir que mentalmente él tampoco está muy centrado. Y si has comenzado en el Real Madrid, no te ha ido bien en la Eurocopa, has tenido poco descanso, has empezado la temporada y tú no te vas encontrando, pues llega esa ansiedad, esas ganas, esa precipitación por querer hacerlo bien. Y desde luego le está faltando, yo creo que para mí la clave es la efectividad, porque es el que más tira a puerta de todo el campeonato en España, 57 veces, 27 entre los tres palos, tiene incluso más que Lewandowski, pero la efectividad le está fallando.
Ok, Mel, para terminar, actualízanos la enfermería, que ya sabemos que tiene Camavinga, ¿no?
Sí, es el séptimo en estos momentos lesionado en el Real Madrid. Se le han hecho pruebas esta mañana, recordemos ayer que había lesionado. Lesión bíceps femoral, pierna izquierda, estará entre 2-3 semanas de baja. Esto quiere decir que se perderá el partido del Getafe, el partido del Athletic Club de Bilbao, el partido de Girona, el partido ante el Atalanta, importantísimo. Y veremos si en el mejor de los casos puede llegar al partido del Rayo Vallecano o incluso a la final de la Intercontinental, que será en diciembre, el día 18.
Vale, y acabaron con algún problema Mbappé, Bellingham y Ibrahim también.
Sí, ya sabes que después de los partidos muchos jugadores acaban con golpes, con sobrecargas, etcétera, etcétera. Así que habrá que revisar mañana en un test, no a nivel de pruebas físicas, porque no hay una dolencia concreta y puntual. Tres jugadores también muy importantes, Jude Bellingham, el propio Kylian Mbappé y Brahim Díaz. Así que en estos momentos y a estas horas son baja para Ancelotti, Carvajal, Militao, Álava, Tchouaméni, Rodrigo, Vinicius y Camavinga. Se espera, según el técnico italiano, a ver si que mañana vuelven al trabajo, Tchouaméni y Rodrigo podrían incorporarse a la disciplina de equipo y estar ante el Getafe, pero eso habrá que verlo en los próximos días.
Vale, estamos pendientes. Mel, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Kylian Mbappé. El francès i la seva cara abans de llançar el penal, que va fallar. Una cara que no donava gens de confiança als madridistes. La cara és el mirall de l'ànima i el cervell es va trobar que les senyals que donava la seva cama dreta eren rebutjades. Kylian, més que llançar un penal, va fer un passi al porter Kelleher. És veritat que Salah també, minuts després, va quedar retratat, però la figura d'Mbappé i la seva transcendència està pel damunt de qualsevol altre jugador. Mbappé, un dels millors del món, desitjat per Florentino des de fa temps, no està rendint d'acord amb la seva categoria com a futbolista. Dit això, si es recupera sobretot mentalment i està a tope físicament, qualsevol dia tornarà a ser el de sempre. Mbappé, retratat ahir el mateix dia que es va informar oficialment que Yamal és Golden Boy 2024 amb 17 anys. El francès ho va ser el 2017, a punt de complir 19 anys, quan havia arribat del Mònaco al PSG. A dia d'avui, els culers preferiu tenir a la plantilla Yamal o, si fos possible, Kylian Mbappé?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Jo crec que si ho preguntes avui, la immensa majoria, per no dir la pràctica totalitat, prefereixen a Lamine Yamal. Després seguim parlant de la situació d'Mbappé i del Real Madrid al debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, però ara hem de parlar també de la derrota del Girona ahir. Va perdre 1-0 a Àustria davant de l'Sturm Graz. Encara estan a Àustria l'Albert Díez i el Jorge Martínez. Alberto, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Una derrota que deixa el Girona no amb els dos, però amb peu i mig ja fora de la competició, eh?
Sí, virtualment fora. És cert que queden 3 partits, però si agafem el calendari, el següent partit és contra el Liverpool, després ha de viatjar a Milà i tanca aquesta nova, algun dia deixarà de ser nova, veritat, com a mínim aquesta temporada és nova, Lliga de Campions, davant l'Arsenal a casa. Si no ha estat capaç de guanyar l'Sturm Graz, que semblava, junt amb l'Eslovan de Bratislava, dels rivals que té el Girona, un dels més assequibles, si després de 5 jornades només ha sumat 3 punts, només ha estat capaç de guanyar un partit, sembla complicat, tot i que a nivell de classificació és 30è, 30ena posició, i està a 3 punts del tall, de la 24ena, sembla complicat que pugui canviar aquesta situació al Girona, però és cert que també li hem de donar un vot de confiança per l'històric que té el Girona, no òbviament a la Lliga de Campions, però sí pel que va fer la temporada passada. Ahir, un mal partit. Mitchell no coincideix, a més li vam preguntar nosaltres en roda de premsa, però és que només va xutar una vegada a porta. Podem fer futbol ficció, és cert, minut 23, Ivan Martín sol davant la línia.
Haurà passat mala nit, Albert. Haurà passat mala nit, Ivan Martín.
Va passar mal partit, perquè, a més, hi ha una cosa que no enteníem molt, que és que al minut 50, és a dir, 5 minuts després de la represa, el va canviar Mitchell. És un canvi d'aquells que dius, o passa alguna cosa que físicament el jugador no està, o no s'acaba d'entendre. Jo crec que és un canvi per no assenyalar directament a Ivan Martín si un cop arribes al descans el deixes al vestidor i no arrenca la segona meitat. I després també em consta, pel que hem pogut saber, o explicàvem ahir també al partidazo, que òbviament no és que Ivan Martín es faci culpable de la derrota, però sap que l'escenari i el guió de partit hagués canviat moltíssim d'haver marcat el Girona aquest gol. Va anar a remolc, es va equilibrar el partit en el tema futbolístic, i després, per mi, hi ha una altra jugada clau, que és la de l'únic gol del partit, que és un xut de Jata que no acaba de blocar Gazzaniga, deixa la pilota a peus de Viérez, que acaba marcant, i al final aquest 1-0 fa que els 3 punts es quedin a Klagenfurt o que viatgin a Graz, com vulgueu, perquè sabeu que l'Sturm Graz no juga al seu estadi. Anem a sentir dos documents del que vam viure, veure i explicar després del partit. El primer sobre això que et deia, Mitchell, entenc que l'equip no va fer un mal partit ahir.
Para mí no ha sido un mal partido, de verdad. No hemos tenido la misma efectividad contra el Español. Los 4 primeros tiros son 4 goles. Pero más allá de... Yo no le veo dos caras al equipo, de verdad. Y hoy, pues ver que necesitas ganar y que no vas ganando, yo creo que nos ha hecho más controlar el partido que ir a por el rival. Bueno, quizás cosas a mejorar, evidentemente, claro que sí, por la derrota. Pero creo que tampoco en líneas generales ha sido un mal partido, de verdad.
Sobretot el tema, Joan, del partit és el contrast després de fer una primera...
Sí, la primera part va estar bé, Albert, va estar bé. La segona sí, però la primera bé.
La primera correcta, però jo dic sobretot la primera mitja hora i la primera part del derbi davant l'Espanyol. Òbviament sempre és mèrit d'un de mèrit de l'altre, però el contrast és evident entre el Girona que vam veure dissabte davant l'Espanyol i el Girona que vam veure ahir davant l'Sturm Graz. Anem a la classificació. Ara el Girona té Logroñés a la Copa, partit que juga dimecres vinent a partir de les 9 de la nit. Abans té la visita a Villarreal, després ha de rebre el Real Madrid i després arribarà al Liverpool, el primer dels 3 partits que li queden al Girona en aquesta Lliga de Campions. De les opcions, de la realitat, parla Mitchell.
No hay una eliminación, o sea, no estamos fuera de la Champions. Que se ha puesto complicadísimo, que hay que hacer una auténtica machada. Sí, sí, pero este equipo puede hacerlo. Lo vamos a intentar. Es que no podemos dejar escapar el sueño de la Champions por una situación donde... Entonces no lo vamos a tirar. No lo vamos a tirar y vamos a soñar que podemos pasar.
Hem passat de partit clau, el del Graz, el de l'Storm Graz, a matxada, el que s'ha de fer, que és una autèntica realitat, només 3 punts en 5 jornades, tot i estar a només 3 del tall. L'equip que va tornar ahir amb vol charter, aterrant de matinada a Girona, avui ja han entrenat aquest matí per preparar aquest partit que et deia, la realitat i la situació més important de les dues competicions, 3 si vols comptar la Copa que té el Girona, que és la Lliga, on està ben situat, on encadena 3 victòries i on té un desplaçament complicat a Villarreal.
Molt bé, doncs a seguir. Albert, gràcies i bon viatge de tornada, eh?
Gràcies, Batllori. Una abraçada. Que vagi molt bé.
Una altra per tu. 3:23, la portada de l'Esportscope d'avui per les derrotes del Real Madrid i del Girona. De seguida estem amb el Barça.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Tres 25 minuts de la tarda, anem amb l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Estem fent seguiment diari de l'evolució de Lamine Yamal, del seu estat físic, Lamine Yamal, el nou Golden Boy, i tenim bones notícies perquè, si no passa res, ha d'estar a disposició per jugar contra les Palmes, eh?
Sí, de fet, avui ja ha fet la primera sessió al complet. El primer entrenament al complet amb els seus companys, també Ferran Torres, els dos ho han fet. En el cas de Lamine Yamal, des de... feia 3 setmanes, no feia un entrenament complet amb el Hansi Flick i l'equip. S'havia perdut Lamine Yamal al partit de Real Societat Celta i de Champions contra el Brest per aquestes molèsties al turmell dret. Ja no nota aquestes molèsties, sí que estarà a la convocatòria dissabte contra les Palmes. Ara ja el dubte és si serà titular o suplent. També s'ha de tenir en compte que dimarts hi ha una visita a Mallorca, que és el partit que s'avança de la jornada de quan estaran els equips de Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. I en el cas de Ferran Torres, s'havia lesionat el bíceps femoral de la cuixa dreta el 20 d'octubre contra el Sevilla. Aquell dia també a l'escalfament es va retirar Eric García, que ara ja amb l'alta mèdica el que ha de tenir són els primers minuts. Però en el cas de Ferran Torres s'havia perdut 5 partits de Lliga i 3 de Champions. Doncs avui, al costat de Lamine Yamal, han fet per primera vegada aquest entrenament complet, així que Ferran Torres, si tot va bé també, estarà a la convocatòria de dissabte contra les Palmes. Evidentment, Ferran com a suplent, veurem si ja té els seus primers minuts. Demà tindrà l'última sessió a les 10 del matí, és l'últim entrenament abans de rebre les Palmes dissabte a les 2 de la tarda. Es concentraran postgala al Liceu, celebrant els 125 anys, a l'hotel a l'antic Juan Carlos, allà dormiran abans del partit, i demà, que d'aquesta última sessió, escoltarem a Hansi Flick a les 12 del migdia, una hora abans, a veure què diu de l'estat dels dos, però estaran els dos a la convocatòria, Lamine Yamal i Ferran Torres. Per cert, Ronald Araujo segueix fent part de la sessió, al marge dels seus companys, i ara la pregunta, Joan, és qui substituirà Casado, que això ja veurem qui serà, si Frenkie de Jong, si Eric García, qui farà de pivot i qui acompanyarà Pedri al mig.
Demà en parlem. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Sí, demà el Barça compleix 125 anys. Aquesta és la felicitació que envia Leo Messi en declaracions a TV3.
Primero, felicitarlo por estos 125 años, decirle que es un orgullo ser parte del club, ser hincha de Barcelona. Tuve la suerte que Dios me iba hasta este lugar y me hizo pasar toda mi vida en ese maravilloso club. Un club especial, diferente a todo, con lo difícil que es en estos momentos ser un club diferente por cómo se manejan las cosas hoy en el fútbol y por cómo cambió todo, y que hoy por hoy esté representado como nosotros queremos y nos gusta el primer equipo, es un orgullo muy grande. Y nada, que extraño mucho el club, la ciudad, la gente, el cariño. Y nada, como siempre, ojalá nos siga yendo bien y podamos seguir haciendo más grande todavía este club.
Leo Messi, que com hem explicat fa dies, serà la gran absència demà en aquesta gala del Liceu a partir de 7:45 del vespre. 125 anys d'història, i nosaltres avui volem ponderar en quin moment de la història es troba actualment al club, i ho volem fer amb un gran coneixedor de la història del Barça, com és el Frederic Porta. Frederic, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Per valorar un moment històric fa falta perspectiva, això és evident, i el pas del temps, però en quin moment de la història del Barça diries que estem ara, tenint una mica en compte 3 coordenades, que una és la situació delicada econòmicament parlant, amb un deute molt elevat. A nivell esportiu, jo crec que ara mateix el Barça té un equip que il·lusiona, que té un bon present i que pinta que pot tenir encara un millor futur, i que a poc temps vista el Barça ha de tornar a casa seva, a un nou Camp Nou. Frederic.
Doncs jo diria que en general La paraula que ara ho definiria, que després la història, com dius, ja agafarà perspectiva, és temps de transició. Transició d'un camp vell, per dir-ho així, a un camp nou, transició d'equip i transició de veure si d'una vegada per totes el club es pensa dedicar a revisar la seva història on té totes les lliçons que ha d'aprendre. I, naturalment, transició amb la matèria econòmica per veure's com acaba aquesta història d'aquest malson que és el deute brutal del que ningú en vol parlar, sembla.
Sí. Dius que estaria bé revisar la història per aprendre del passat. Diries que aquest moment s'assembla a algun altre moment de la història del Barça, Frederic?
Sí, el del començament del Camp Nou, el 57, que marca el que després seria la debacle de Berna i la travessa del desert, perquè el club estava ensorrat, en fallida econòmica, i no es va saber planificar bé ni gestionar bé el club, i això va portar als cèlebres 14 anys sense una lliga. Avui què passa? Doncs hi ha una altra cosa que també en perspectiva històrica ens ho haurem de fer mirar, que és que 15 anys després de ser el millor equip de la història del futbol, després de 4 temporades meravelloses a recitar el diari amb Guardiola i Messi, doncs des de dintre el club es va decidir dinamitar tot això i passar pàgina i viure un declivi llarguíssim, tot i comptar amb el millor jugador de la història i aquella generació que anava tapant forats per la manca absoluta de planificació dels dirigents d'aquell moment. O sigui, sempre defenc, Joan, que el Barça té una bíblia que és la seva història. Són 125 anys on ha viscut de tot i ha passat de tot. I si sabés entendre i aplicar les lliçons que ha deixat aquesta història, seria fantàstic perquè difícilment cometria errades o, si no, sabria com evitar-les.
A nivell esportiu, Frederic, per les circumstàncies que siguin, però ara el Barça té un equip amb una fórmula que normalment ha funcionat al llarg de la seva història, que és molta gent de casa i futbolistes de bon nivell arribats de fora. I també tinc la sensació de que sempre després de l'erupció d'una primera espasa futbolística, com en el seu moment va ser Kubala, o després Cruyff, o després Messi, sempre, segurament, s'ha tingut la sensació de que després venia un túnel molt negre, però sempre ha acabat apareixent una miqueta de llum. I no sé si aquesta llum del futur es diu Lamine Yamal, ara.
Subscric 100% el que dius, tal qual, Joan. Vull dir, aviam, de sempre, i quan dic de sempre és que són 100 anys enrere, tots els equips victoriosos del Barça, tret del Dream Team, que tenia una minoria, per dir-ho així, però la immensa majoria estava basat en jugadors de casa, en jugadors de la Masia, de catalans, dir com vulguis, de casa. Val? I fa 65 anys, una persona gens sospitosa de catalanista com Eleni Herrera deia que el Barça, la seva solució i fórmula màgica consistia en tenir porter, defensa i mitjos de casa, perquè sentien la samarreta, sabien el que representava l'escut, tenien compromís, etc. I només anar a buscar fora el gol, perquè Catalunya no produïa gol. I estem exactament igual que fa 60 anys. Per tant, estalvia tots els diners que puguis i dona confiança a la cantera i en els calés que generis, quan no tinguis els problemes econòmics que passa ara al club, doncs fitxa el millor, el bo i millor dels atacants mundials. No? És aquesta la sortida. Particularitzant amb Lamine Yamal, l'única cosa que em fa una mica de basarda, una mica de fredat, és que també ho pensàvem d'Ansu Fati i teníem moltes raons per fer-ho. Ara, Lamine Yamal, si no es torça, també està cridat a marcar una història. Però el futbol és tan volàtil i tan voluble, ja ho sabem tots, que una lesió, una certa arrogància en el jugador, per dir-ho d'alguna manera, no ho dic d'ell, eh?
Sí, sí.
Però que es tiri a perdre, doncs pot passar qualsevol cosa. Però Aviam, és evident que el Barça torna a estar a la rampa de sortida. Evidentment, té un equip d'una joventut insultant, d'un talent formidable, amb un relleu, amb més gent encara que ve apretant des de sota, que és increïble, que també hi ha una altra cosa. Aviam, deixem-nos d'històries. O sigui, no hi ha generacions com... jo he sentit anys enrere que deien no, això de la Masia és que són com patates, que surten bones una temporada, passa 5 anys de sequera i tal, i fins que es torna a sortir una altra collita. Res de tot això. Es tracta d'aplicar un mètode que el Barça fa fantàsticament, un mètode d'aprenentatge de l'estil i del model, i, bàsicament, tenir un entrenador que tingui confiança i sàpiga com dosificar i fer entrar en el primer equip aquests jugadors i donar-los tota mena de confiança i suport. O sigui, el futbol tampoc és una ciència exacta. No es tracta d'arribar a la lluna. És un joc. És un joc bastant simple i que el Barça coneix totes les coordenades d'èxit. Per tant, només falta aplicar-les.
Una última cosa, Frederic. Quan el Barça compleixi 150 anys, creus que continuarà sent propietat dels socis o ja no?
Bona pregunta. Això sí que no tinc cap bola de vidre. aquesta és duríssima.
Sí,
duríssima.
Ja, per això te la faig.
Per què? Perquè es manté absolutament la situació econòmica en fallida, repeteixo, del club. Tendim a oblidar-nos perquè el futbol volem que ens distregui, que guanyi el nostre equip i fora, no? Però no sé què acabarà passant. Ara, si el Barça acaba sent Societat Anònima Esportiva, oblidem-nos del Barça tal com l'hem conegut. Això ho tinc claríssim. I, a més, una Societat Anònima Esportiva no garanteix de cap de les maneres, i tenim molts exemples a tot arreu, fins i tot a l'altra banda de la Diagonal, que es deia abans, amb l'Espanyol, no tens cap garantia de que allò rutlli bé. I passa a l'Espanyol, passa a València i passa a moltíssims clubs. Val? I s'hauria d'evitar perquè el Barça és un pilar simbòlic bàsic de la catalanitat i amb un propietari de vés a saber on tot aquest component i aquesta visió la perdria.
Perfecte. Molt bé, Frederic, escolta, t'agraeixo molt les reflexions com sempre, gràcies i felicitats per la part que et toca, eh?
Moltes gràcies, Joan, una abraçada.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I a més, quan tu el necessites. A Servihonda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. I 37 minuts de la tarda, obrim la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Pel Pedregà, una mica la Champions al Madrid, Dani? Una mica?
Sí, bastant pel Pedregà. Òbviament és el Madrid i mai el pots enterrar, però el que vam veure ahir és que el resultat va ser el millor que li va passar al Madrid, perquè és que podia haver perdut per 3 o 4 gols més de diferència. M'alegro molt pel Júnior, que és del Liverpool, però és que va haver-hi un moment que ahir... és a dir, si no arriba a ser per Courtois, sí, li poden caure 5 o 6 fàcil al Madrid. El millor, amb molta diferència respecte al segon, va ser el belga, va ser el porter. Per tant, no entenc que surti Ancelotti a dir que li agrada l'equip i que aquest és el camí i tal. Bueno, tant de bo sigui aquest el camí. Si vol seguir caminant per aquest camí, que camini tota la temporada, perquè pel Barça serà molt bo.
Sí, és veritat que si Mbappé arriba a fer el penal, no sé què hagués passat, però Junior, és veritat que el Liverpool va ser molt superior al Madrid ahir, eh?
El Liverpool va ser molt superior. Crec que demostren la fortalesa física que tenen els equips avui dia a Anglaterra en comparació amb els espanyols. I com sempre, la part negativa, entre cometes, és que coneixem el Madrid, sabem que acabem de començar i que mai el pots donar per mort. Però l'alegria de veure el meu Liverpool guanyar ahir, doncs no me la treu ningú.
Sí, 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 però tots tenim clar això, Dani, que el Madrid perfectament pot acabar aquesta primera lligueta en el número 24.
Exacte.
I pot acabar ser campió d'Europa igualment.
Sí, sí, és evident. Si hi ha un equip que ho pot fer és el Madrid. Ara, aquest any pinta que no... És a dir, el Madrid no està entre els... quan el veu jugar, per plantilla sí, però quan el veu jugar no està entre els 5-10 millors equips d'Europa. És que bé, la veritat és que el City tampoc pot presumir molt, però comences ni el PSG, però comences a repassar i només com juga el Barça, com juga el Liverpool, hi ha molts equips que fan un futbol que el Madrid... És que ahir el Madrid surt a veure-les venir. Tothom diu, quina gran alineació, perquè Ancelotti ha posat Modric, ha posat Arda Güler, els peloteros, i després ha entrat Ceballos i no sé què. Ja, però si poses jugadors que són més o menys de talent o ofensius, però surts a que la pilota la tingui el Liverpool i tu a intentar caçar alguna contra, doncs que no, llavors no posis a Modric i a Güler. Em sembla que al Madrid, sobretot, li falta ambició futbolística i valentia, perquè és que té cartes, té peces, encara que tinguin molts lesionats, té armes per fer molt de mal als rivals, però no dispara, no les dispara, les té allà guardades.
Totes aquestes carències que apunta el Dani, Junior, ambició, valentia, amenaça, desequilibri, ho aporta Vinícius, i quan no està, jo crec que el troben molt a falta.
Ah, això és el que anava a dir, o sigui, crec que troben a faltar a Vinícius, és el jugador clau del Real Madrid, i després a mi em va donar la sensació que era un partit més d'experimentar, de rodar, de donar minuts a jugadors que potser els hi falta, i com si no li haguessin donat l'importància que li havien de donar. Llavors això al final em fa pensar que bueno, que acabem de començar i que tranquil·litat, perquè sempre donem el Madrid per mort i al final patapam.
Sí, sí,
tot, no? tot i així crec que aquest any tenen una patata calenta amb el fitxatge d'Mbappé,
sí.
perquè crec que no... O fas un equip per ell, o acoplar-lo aquí és molt complicat.
Va,
i doncs, crec que és el que els està costant.
Aturem-nos amb la figura d'Mbappé, que ahir tots els focus estaven posats en ell, perquè ahir dèiem, no està Vinícius, avui jugaran la seva posició, és un gran escenari, és un moment perquè ell aparegui, i realment, Dani, la seva actuació va ser molt decebedora ahir, eh?
Sí, no només pel penal, en general el partit va ser molt fluix, i jo era dels que pensava, jo sóc dels que critica, tot i que a mi ja em va bé, però vull dir, des del punt de vista d'analitzar fredament, jo critico Ancelotti perquè no ha sabut ordenar Mbappé i Vinícius, que per mi crec que Vinícius pot donar bastant com a davanter, encara que sigui millor per la banda, en canvi Mbappé canvia molt a la banda, i jo estic convençut que Mbappé a la banda és el millor jugador del món. Ara, ahir va treure la raó, és a dir, ahir Ancelotti va fer moltes coses malament, però aquesta no és culpa seva. Ahir Ancelotti va posar Mbappé on l'havia de posar, on li agrada jugar a ell, i en un escenari que és veritat que és un camp difícil, un rival molt poderós, però un escenari brutal perquè es lluís i no va lluir jugant a la seva posició. Per tant, haurem de començar a apartar Ancelotti de l'equació, com a mínim durant aquestes setmanes que estigui fora Vinícius, i analitzar única i exclusivament Mbappé. I ara mateix vull dir, el deute és seu, la culpa és seva i la responsabilitat és seva. Si des d'ara i fins que torni Vinícius Mbappé no la trenca jugant a la banda esquerra, no ho peta jugant de la posició que li agrada a ell, el problema serà per ell i no per l'entrenador.
Sí. Jo crec que és que ara mateix Júnior està sense confiança i igual és dona una mica igual si el poses al mig o el poses a l'esquerra, que és que el jugador no està.
Jo crec que els jugadors necessiten sentir que són líders, però líders reals, no per nom ni pel que han costat. I crec que Mbappé no té el respecte ni la valoració dels seus companys. I això fa que no estigui còmode, que, que dubti i conseqüentment que no estigui amb confiança. Llavors, per això dic que aquests jugadors o tens un planter que està fet per ells o són Neymars o Leo Messi que s'adapten a tot.
Yeah. És una cosa passatgera, vull dir, d'aquí un temps és tan bo el jugador que s'acabarà destapant i acabarà fent molts gols i adaptant-se i triomfant al Real Madrid, o creieu que és un problema, Dani, que es pot enquistar d'alguna manera, que té difícil solució?
Jo crec que és passatger. No? A mi em sorprendria molt que això acabés com un Hazard, que deia ahir algun oient a Tiempo de Juego. No, és un nou cas Hazard. O sigui, jo no m'ho imagino. Jo crec que Mbappé en algun moment de la temporada trobarà el seu lloc, trobarà, com diu el Júnior, el respecte dels companys i de l'entrenador i se sentirà una mica líder, perquè és que si no seria possiblement el fitxatge més nefast més fallit de la història del futbol, perquè és el millor jugador del món per tothom, el més car, portes 8 anys perseguint-lo, quan jugava al Mónaco ja l'has intentat fitxar, fitxa pel PSG, cada estiu l'has intentat fitxar, ara el portes i resulta que el seu rendiment serà aquest tot l'any, jo no m'ho imagino, o sigui, no, seria un ridícul massa gran. Jo interpreto que el mes de febrer o de març Mbappé ja estarà amb les piles posades i connectat a l'equip.
Com veus, Júnior?
Jo no m'atreveixo a pensar així, perquè la història ha demostrat que grans fitxatges de grans dispendis econòmics al final no han funcionat. Nosaltres vam tenir a Ibrahimovic aquí al Barça i va costar una milionada i no va funcionar i el vam acabar pràcticament regalant. I si us en recordeu, fa anys el Real Madrid va tenir un cas relativament similar que es deia Anelka i al final va ser una gran decepció i tothom posava la mà al foc que era el gran fitxatge del Real Madrid. Al final els jugadors tenen una manera de jugar, són humans i quan el vestidor no acompanya o simplement on estàs vivint no t'adaptes o no t'adaptes a la manera d'entrenar, a la manera de pensar, doncs fa que no rendeixis igual. I pot ser que Mbappé sigui un cas Anelka i al final pues, acabem veient la venda d'Mbappé a un equip anglès.
Però Anelka al Madrid, el fitxa de l'Arsenal, que era un jugador que apuntava maneres i tal, però no era
el millor del món.
O sigui, per mi seria molt més greu que no funcionés Mbappé.
Anelka en aquell moment et diria que era el millor davanter que hi havia.
No.
Hauria de tirar enrere
jo soc de l'Arsenal, recordo perfectament Anelka a l'Arsenal i pintava molt bé i era, potser pots dir, el millor jove o la millor promesa i tal, però en aquella època, no me'n recordo l'any concret, però en aquella època hi havia Ronaldo Nazario i hi havia futbolistes bastant millors que Anelka. En canvi, teòricament, amb Mbappé, tothom l'assenyala.
Ronaldo Nazario ja estava gordo i lesionat, eh?
No. Quan el Madrid fitxa Anelka, no. Jo crec que estava lint. Bueno, lesionat potser sí. En gordo, no.
Júnior, el diumenge Liverpool-City, no?
Liverpool-City, partidàs.
Vaya partidàs, eh?
Espero que el Pep es prengui una tila, pobra.
Ostres, sí.
M'agradaria saber la història real, jo que sóc tan escèptic. Espero que no hagin volat botes pel vestidor i que hagi sigut ell, llavors pues, que ja saben la situació, doncs que per aquest partit estigui millor, perquè no ens agrada veure'l així magullat.
Sí. Molt bé, a veure què passa. Senyors, ho deixem aquí de moment, eh? Dani, Júnior, gràcies i anem parlant, que vagi molt bé.
Una abraçada a tots.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
Tiempo de Juego, el número 1 de l'esport. Guanyar en Champions no és suficient. El Barça ha de tornar al millor nivell a la Lliga i ho vivim amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Las Palmas.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella
i Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Vinga, anem ara a Esports Cope amb la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que avui estava anunciada la presència de Puado a la sala de premsa. Avui sí ha parlat i teníem ganes d'escoltar-lo.
L'altre dia tenia un assumpte familiar i ara, doncs, sí, ha donat la cara un dels capitans de l'Espanyol. El millor jugador d'aquesta temporada, 5 gols, porta a 2 gols de la seva millor marca a primera, i un Puado que havia de parlar, evidentment, sobre el seu futur. Sensació una mica freda a la que m'ha deixat de Puado. Mira, el que et dic ara, fent futbol ficció i economia ficció, jo penso que acabarà renovant, és a dir, que no marxarà gratis com Pau, com Melamed, com Melendo o com Pedrosa, per exemple, però que l'etapa de l'Espanyol de Puado s'està acabant. Deixarà alguns dinerets, però, bé, en definitiva, que estan negociant, parlant, res a prop de tancar, com t'explicava la setmana passada. Parla Puado sobre el futur i el que passarà d'aquí al mes de juny.
Bueno, pot passar qualsevol cosa, està clar. Per això estem en aquesta situació. Jo acabo contracte pues, al juny, i pot passar pues, el que sigui, puc renovar, pot ser que no. Però bueno, jo estic molt tranquil, sincerament, sempre ho he dit. Com ja he dit, estic a casa, estic a la meva ciutat, amb la meva família, als meus companys, a l'equip que m'ha donat pues, l'oportunitat de ser jugador de professional. I bueno, la veritat que tranquil, ja veurem què passa.
Aquest ja veurem què passa em deixa dubtes. És evident que l'Espanyol té més pressa que ell per arribar a renovar. A partir de l'1 de gener pot negociar amb qui vulgui. Nefast partit a Girona, hem de jugar com un equip perquè no tenim individualitats que marquin la diferència i hem de tancar d'una vegada per totes la porteria a zero. Parla Puado, na que realment assumeix, és evident, que Manolo es juga al càrrec.
Bueno, és que això no depèn de nosaltres tampoc, però nosaltres com a plantilla estem amb ell i jo crec que l'afició també està amb ell. Així que, bueno, és una qüestió que no depèn, ja dic, dels jugadors, però tant de bo no passi i segur que no, perquè bueno, nosaltres sortirem a totes i estic convençut que ens en portarem els 3 punts.
Tant de bo que sí, dissabte a la tarda contra el Celta de Vigo, d'Aspas, Borja Iglesias i companyia, demà de reentrenament a la tarda a Cornellà i hi haurà roda de premsa de l'entrenador Manolo González.
I a veure què passa avui a les portes del Consolat de la Xina a Barcelona, aquí, que sí, hi ha protesta, convocada.
Una concentració pacífica. A veure, no és una manifestació, no s'ha hagut de demanar permís a la Guàrdia Urbana ni res. La gent que vulgui, que vagi davant del consolat xinès a l'Avinguda del Tibidabo i, escolta, i que protesti de la manera més pacífica que trobi. Hi ha molts col·lectius que s'hi han afegit, la Curva hi anirà, de les penyes no en sabem massa història, veurem quanta gent hi és, us ho explico a la tarda durant els programes d'aquesta casa, i tant de bo avui la gent que vulgui protestar ho faci, però de manera pacífica, i sobretot que vagi dissabte a la tarda a Cornellà a animar el Puado i companyia.
Quique, gràcies.
Bona tarda.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Que Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importante que ha dicho en la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes esta lavadora AEG de vapor. 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones. Antes 619 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás.
Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vinga, anem al bàsquet, que tenim clàssic d'Eurolliga avui al Palau, a 8:45, Barça-Real Madrid. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Com arriba el Barça?
Pues no en un buen momento, porque viene de perder 2 derrotas consecutivas en Euroliga, ante París en el Palau y contra el Bayern de Múnich en Alemania, en los cuales el Barça encajó 103 y 100 puntos respectivamente. Esa debilidad defensiva ha hecho que el equipo barcelonista haya caído desde el primer puesto hasta la 8ª posición, fuera de los 6 primeros que evitan la ronda de 8/octavos de final. Joan Peñarroya tiene las bajas de Meto y La Provítola, pero contará con el recién incorporado Raúl Neto.
Un equip perillós, un equip amb molt de talent, un equip pues, que de la mà de Campazzo i Tavares pues, tots els demés rutllen, un equip fet, i a nivell classificatori tampoc estan tan lluny de les places amb les quals volen aspirar tant ells com nosaltres per al final competir pels títols.
Així arriba el Barça. José Luis Gil, bona tarda.
Ella va llorir, bona tarda.
I el Madrid com arriba, que no està fent una bona Eurolliga de moment.
El Madrid de bàsquet està igual que el de futbol. Descens a la classificació amb un balanç en negatiu, 5 victòries, 6 derrotes, en la frontera del play-out i amb un registre inèdit. Només una victòria oficial fora de casa aquesta temporada i en Lliga ACB. No seria el millor context per arribar al Palau Blaugrana, però el coach Chus Mateo ho veu diferent.
Creo que ya no llega el mal momento, sin duda ninguna. Creo que llega el momento oportuno, independientemente de que el calendario sea el que es. Siempre jugar contra el Barcelona es una... seguramente un partido algo especial, ¿no? Que nos gustaría que pudiéramos iniciar con una victoria en el Palau, digamos una serie de victorias fuera de casa, ¿no?
El Madrid finalment ha viatjat amb 12 jugadors, no ha entrat Garuba a la convocatòria, tot i tenir l'alta mèdica. Per cert, serà la primera vegada, Batllori, que Gessoñá trepitgi el Palau Blaugrana després del no fitxatge pel Barça aquest estiu passat.
Un duel sempre apassionant, la cita al Palau a partir de 8:45, aquest Barça-Real Madrid. Del bàsquet a l'handbol. És notícia que el Barça perdi un partit. Ha arribat la primera derrota dels Blaugrana a la Champions, a la pista del Magdeburg, per 28 a 23. Bona primera part del Barça. La segona no va estar bé, l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Tot i la derrota, el Barça es manté líder de grup. Escoltem les reflexions del míster després del partit.
La defensa no està mal, aunque la portería no está súper brillante, la defensa no está mal, pero nos ataca con 23 goles hoy en día en balonmano moderno muy difícil, ¿no? Creo que hay jugadores que han acusado el cansancio, nuestra primera línea no ha aportado los goles que estamos acostumbrados, el contraataque tampoco ha funcionado, para ellos era un partido a vida o muerte más que quizás para nosotros, también arrastramos baja importante y bueno, que han sido justo vencedores, ¿no?
I acabarem amb una punta a motor. Juan, que Isidre Esteve ha presentat el seu equip per la propera edició del Dakar.
Sí, participarà en su Dakar número 20. Lleva 10 en motos y 9 en coches a los mandos de un Toyota Hilux y con Chema Villalobos como copiloto. El de Uliana viene de hacer una buena pretemporada con un 12º puesto en el Rally de Marruecos y con un vehículo cada vez más competitivo, motivo por el cual espera quedar entre los 20 primeros.
Nosotros somos los primeros que nos autoexigimos a conseguir un buen resultado deportivo, porque no pensamos que con que vamos en silla de ruedas, entonces va a estar bien participar. No, nosotros queremos competir. Y hemos tenido un buen rally de Marruecos donde no estaban todos, pero había muchos pilotos. Ostras, vamos al Dakar porque creemos que podemos ser competitivos. Y todavía queremos mejorar más. Y espero que lo hagamos en el futuro.
Principales novedades: en la segunda etapa habrá una crono de 48 horas, en la quinta coches y motos tendrán un recorrido diferente y la más destacada. Después de toda una vida, Stefan Peter Ansel no participará en el próximo Dakar que comienza el día 3 de enero en Arabia Saudí.
Superstar! Estimats madridistes que esteu escoltant aquesta secció, Aquest 28 de novembre és un dia per mirar de trobar la pau a les Sagrades Escritures. A l'Evangeli, sí, sí. Concretament, a l'Evangeli segons Sant Lluc.
Ay de ustedes los que ahora ríen, porque luego se lamentarán y llorarán. Lucas 6:24-25.
Això ho va dir Carlos Jesús, també.
Carlos Jesús, rient, no, mañana. Sí, però Sant Lluc ho va dir abans. Sí, ho va dir abans Sant Lluc. Sí, sí. Per cert, que saps, va llorir que Barcelona ha passat a la fama. Han detingut a Barcelona a Michael Jordan. Hi havia un control de la Guàrdia Urbana a Nou Barris, van veure un cotxe sospitós amb 5 ocupants. Pari aquí, vostè. Documentació, por favor, tome vostè. Michael Jordan. M-A-I-K-E-L, Michael, sí. Jordan. La documentació era falsa, evidentment, o sigui que bueno. Última hora, Evangeli.
Igual es deia Michael Jordan.
No, és que, a més,
no té l'exclusivitat del nom.
La documentació era falsa i possiblement el cotxe era robado i el carnet, com deia l'Eugeni, no el tenien. Ha donat positiu Iba Esbiatek al món del tennis per un medicament contra el jet lag. Positiu per aquest medicament, accepta un mes de sanció. Lampard, Frank Lampard, nou tècnic del Coventry City.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, qui arribarà més lluny a la Champions aquest any? Tot i la situació que tenim, Barça 56%, Real Madrid 44%. Molta igualtat. En clau Girona, heu perdut tota esperança de seguir a la Champions. Esteu votant que sí al 83%, que no al 17%. I en clau Espanyol, us preguntem si us sembla una bona idea anar aquesta tarda a protestar davant del Consolat de la Xina. Esteu votant que sí la gran majoria, el 82%, que no al 18%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tots.